Ràdio Balaguer, serveis informatius.
Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada divendres cobrim parlant que la Paeria de Balaguer engega nous processos selectius per ocupar dues places clau de l'àrea d'economia municipal, la de tresoreria i la intervenció. Tots dos càrrecs, reservats a funcionaris d'habilitació estatal, han quedat vacants després de la marxa dels seus titulars en les darreres setmanes. L'Ajuntament necessita cobrir aquestes places, a les que també aquesta setmana s'hi ha de sumar el secretari, que ha anunciat també la seva marxa. D'altra banda, també repassarem els actes de la Diada Nacional de Catalunya celebrats a Balaguer i comarca. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Anirem a l'informatiu d'avui fins a Os de Balaguer, que està convertint els pavellons de Gerb i Os, així com la sala del ball del mateix Os de Balaguer, en refugis climàtics. Una actuació amb una inversió d'uns 300.000 euros que es realitza gràcies a una subvenció del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. En l'àmbit agrari explicaran que els regants del Canal d'Urgell debaten sobre si dona suport o no al projecte de modernització. La proposta pactada entre els governs català i de l'Estat es presenta a les col·lectivitats, que valoren pros i contres. La Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL posa en marxa l'IFEPS, un assistent virtual pioner en intel·ligència artificial. El projecte, desenvolupat per l'empresa balaguerina Consa Online, vol optimitzar l'atenció a l'alumnat i donar suport al personal administratiu mitjançant tecnologia d'intel·ligència artificial. I en l'àmbit d'agenda, recordarem que aquest dissabte a 8:45 es farà al Teatre Municipal de Balaguer l'espectacle d'humor Que no nos frunja en la fiesta, càrrec del monologuista David Guapo. El Festival també de l'Aigua Barreig celebrarà la seva segona edició aquest divendres i dissabte als Espais Naturals de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai. I al Parc Astronòmic Montsec, i continua el cicle Música sota les estrelles en la seva quinzena edició. El pròxim concert té lloc aquest mateix dissabte amb Manu Guix. A més, anirem a Térmens, a Bellcaire d'Urgell, a Pons i a Vilanova de Meià, que celebren fins diumenge les seues festes majors amb actes familiars i gresca per joves i grans.
I a la part final de l'informatiu dedicarem uns minuts a la secció esportiva, avui amb aquests titulars.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem de futbol, parlarem del Club Futbol Balaguer, que disputarà aquest diumenge la final de la Copa Lleida de futbol. També parlarem de futsal, perquè el Club Futbol Sala Balaguer Comtat d'Urgell celebrarà aquest dissabte 13 de setembre el 7è Memorial Josep Farney, que servirà per arrencar aquesta nova temporada esportiva. I acabarem parlant de curses populars, més concretament la cursa a Diada, que es va celebrar ahir a Térmens, i en què més de 600 participants van formar part d'aquesta gran festa esportiva que va ser la cursa de la Diada de Térmens.
La Paeria de Balaguer ha engegat nous processos selectius per ocupar dues places clau de l'àrea d'economia municipal, la de tresoreria i la intervenció. Tots dos càrrecs, reservats a funcionaris d'habilitació estatal, han quedat vacants després de la marxa dels seus titulars en les darreres setmanes. Amb aquestes s'ha de sumar també la plaça de secretari.
La Paeria en cap, Lorena González, ha explicat a Ràdio Balaguer que la situació és complexa, ja que la tresorera que hi havia fins ara va guanyar una plaça en una altra administració i el consistori va optar inicialment per cobrir la seva absència amb personal intern a l'espera d'una solució definitiva. Segons González, s'ha rebut una petició per ocupar la plaça, però encara s'ha de determinar com i en quines condicions es podrà fer efectiva, ja que es tracta d'una acumulació i no d'una jornada completa.
Sí que nosaltres teníem la situació en què ens faltava, diguéssim, cobrir la plaça de tresorera en aprovar la tresorera que teníem un concurs d'una altra institució. Sí que de moment s'està cobrint amb personal intern de la casa, però el que volíem fer és cobrir-ho de forma definitiva, no? I llavors vam treure aquesta plaça, aquests 5 dies hàbils a que tothom que sigui una habilitat nacional pugui reclamar aquesta plaça. Sembla ser que tenim una petició que s'haurà d'acabar de resoldre, per tant sí que no és jornada completa, però sí que han demanat una acumulació i hem de veure quan se podria fer efectiva.
Pel que fa a la intervenció, la persona que hi exercia en règim de comissió de serveis va finalitzar la seva etapa a finals d'agost. El consistori va publicar una crida de 5 dies hàbils per cobrir la plaça, però aquesta va quedar deserta. Es va recórrer a un procés d'interinatge que inicialment va acceptar una persona, però finalment no va arribar a incorporar-se. Davant d'aquesta situació, s'ha tornat a obrir un nou termini de 5 dies amb l'objectiu de trobar un professional disponible.
El finals d'agost s'acabava la comissió de serveis de la interventora que teníem durant aquest període, i llavors el que també vam fer, no?, treure a publicació aquests 5 dies hàbils que per normativa s'han de treure, aquesta crida als habilitats nacionals perquè per qui vulgui venir. No va sortir ningú i es va fer un procés d'interinatge d'aquesta plaça. Aquest procés, evidentment, es va fer abans de que marxés la interventora que estava al càrrec. Va aprovar una persona amb la problemàtica que no ha acceptat, no ha acabat acceptant venir a cobrir la plaça. Per tant, hem tornat a obrir aquest plaç de 5 dies i estem fent una altra vegada aquest procés, no? Ja hem parlat també amb la DGAL, amb la Direcció General de governs locals, perquè, bueno, per explicar aquesta situació, perquè ens intentin ajudar a trobar una persona que pugui venir d'intervenció, però sí que de moment, fins que no tinguem aquesta plaça coberta, doncs ho estem fent també amb personal de la casa.
González assenyala que aquest tipus de processos estan marcats per una alta mobilitat, ja que molts candidats es presenten simultàniament a diverses convocatòries i acaben triant la plaça que més els convé, bé sigui per proximitat o per altres característiques.
Quan parles amb intervenció o amb interventors i secretaris, diuen, clar, hi ha molta gent que s'està presentant a un munt de processos que estan sortint, i en base als interessos, o si viuen més a prop o més lluny, doncs entenem que alguns també ho poden fer per practicar, perquè potser se posen a practicar per als exàmens d'habilitat nacional o per anar fent aquests tipus de, bueno, de processos i veure com funcionen. Malauradament és això, no? O sigui, contenta perquè havia aprovat una persona, doncs una mica decebuda en el moment que t'enteres que diu que no vol venir, no? Però bueno, continuarem buscant alguna intervenció per poder tenir el servei cobert.
Mentrestant, la tresoreria es cobreix provisionalment amb una persona de la mateixa pairia, una fórmula que la normativa permet durant un mes. Passat aquest període, la plaça podria recaure en un altre professional que assegurés una estada més llarga, tot i que l'objectiu continua sent aconseguir una cobertura definitiva i estable.
De fet, ara mateix, segons normativa, podem estar... s'està cobrint amb una treballadora de la casa que pot estar durant un mes per tema normatiu, per temes de categories professionals i demés, i després sí que hi ha l'oportunitat de que puguem posar una altra persona també de la casa que també tingui una categoria que permeti ja tenir una estada més llarga, però no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és poder cobrir-ho de la manera, diguéssim, definitiva, per no haver de treure una persona d'un lloc i que estigui fent intervenció, no? Per tant, per això precisament hem trucat a la DGAL exposant-li el problema i sol·licitant-li que ens ajudi a poder trobar un interventor o interventora.
Des de l'Ajuntament remarquen que, malgrat les dificultats, la prioritat és garantir la continuïtat del servei i la seguretat jurídica de totes les operacions econòmiques municipals. A aquestes vacants, a més, s'hi ha afegit en les darreres hores la del secretari municipal, que ha comunicat la seva voluntat de deixar el càrrec a finals d'aquest mes de setembre. Es tracta d'una plaça que en els darrers anys ja havia experimentat canvis, amb la incorporació d'un nou titular l'any 2023 i, posteriorment, amb l'arribada de l'actual secretari, que ara també causa baixa.
I continuem encara a Balaguer, però ho fem parlant dels actes de la Diada. I és que Balaguer va celebrar dimecres al vespre l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, que un any més va tenir lloc a l'Església Santa Maria. Aquest acte es van commemorar els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, els 150 anys del naixement de Juli Garreta i el mil·lenari de Montserrat.
En aquest acte s'han commemorat els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, els 150 anys del naixement de Juli Garreta i el mil·lenari de Montserrat. L'acte ha comptat amb l'aixada de la senyera i el cant de la senyera, a càrrec de l'Orfeó Balagrí, que ha estat acompanyat per la cobla Aires de la Terra. La commemoració dels aniversaris ha anat a càrrec de la mateixa cobla, que ha interpretat la sardana Juny de Juli Garreta, i de l'Escola Municipal de Música, que ha interpretat una peça musical dedicada al mil·lenari del monestir de Montserrat. La part amb més moviment de l'acte ha anat a càrrec de la Xemeneia Espai de Dansa, posant la defensa de la llengua catalana com a punt central a l'escenari. Abans de començar l'acte, s'ha dut a terme la signatura del llibre d'honor de la ciutat per part de la senyora Montserrat Casal Genover, vicepresidenta del patronat i del comitè executiu de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que ha parlat de la importància del Congrés i ha tingut un record per tota la gent que el va impulsar, noms com Espàrtico. També ha recordat la importància capdalt de defensar ara la llengua com ho va ser llavors defensar la història, ja que és el mitjà per crear consciència nacional.
El Congrés va entendre la cultura catalana exactament com allò que ens interpel·la cada dia mentre anem caminant pel carrer. I vam parlar d'història, vam parlar d'arquitectura, i vam parlar d'urbanisme, vam parlar d'arts plàstiques i de teatre. I sobretot, un eix vertebrador, la llengua. La llengua com a eix principal de la nostra cultura. Aquesta llengua que ens ataquen cada dia i que sempre intenten mantenir-la. Després el congrés va ser molt important a Balaguer perquè va ser la clausura de l'àmbit d'història. L'àmbit d'història no intentava revisar la història ni crear una nova història. L'àmbit d'història intentava que la història es tornés a explicar a les escoles, que els professors tornessin a estar preparats per explicar la història, perquè la història és el que crea consciència nacional i per això havia estat prohibida.
Lorena González ha celebrat l'assistència de públic que ha omplert l'Església, així com els altres grups polítics, en una celebració que ha definit com un acte de país.
Estem agraïts de l'assistència de la població que ha vingut, també de la resta de grups polítics, que avui és un dia important en el que commemorem aquest acte, diguéssim, institucional, en el que volem la presència de tots i totes, i sobretot perquè enguany hem dedicat aquest dia doncs, al mil·lenari de Montserrat, al centenari de la mort de Juli Garreta i els 150 anys del seu naixement, de fet estem a l'any Garreta, i també als 50 anys del Congrés de Cultura Catalana. Per tant, tres efemèrides que volíem donar aquest reconeixement en aquest acte de país.
La interpretació dels segadors ha posat punt i final a la part més protocolària i seguidament s'ha donat pas a un refrigeri i una ballada de sardanes amb la cobla Aires de la Terra, que ha ofert 6 sardanes a la plaça Cecília de Comenge.
I ahir dijous, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, Balaguer va celebrar l'acte oficial de la Diada amb una trobada al monument L'Escull, dedicat a la unitat de la llengua. L'acte va oferir la proposta cultural Mai la direm prou, amb música de David Prades i recitació de poemes de Núria Miret, que va interpretar un recull de poesia d'autors catalans sobre la llengua, la cultura i la senyera.
Hi van assistir representants del PSC i Treballem per Balaguer, així com nombrosos ciutadans. La Pairancap, Lorena González, explicava que la iniciativa vol donar continuïtat a la Diada amb un format cultural i inclusiu, amb la voluntat que tingui continuïtat en futures edicions.
Doncs aquest acte surt de la voluntat de fer un acte a Balaguer l'11 de setembre, el dia de la Diada Nacional, i l'hem fet amb un espectacle cultural en el que volem que tothom se senti cridat a participar-ho, a gaudir-ho, i el que volem és això, que el dia 11 de setembre, el dia de la nostra diada, tothom hi tingui cabuda. Nosaltres el que desitgem és que tothom se senti partícip d'aquestes activitats que fem des de la paeria i, per tant, doncs, agrair a tots els que venen a donar suport en aquest dia de la diada i, sobretot, que tenim la intenció de continuar fent actes el dia 11.
En acabar la part més cultural es va interpretar el cant dels segadors i es va oferir una degustació de coca i moscatell als assistents.
I això passava a les 12 del migdia, però una hora abans, la plaça Sant Domènec era escenari d'un acte reivindicatiu organitzat per Balaguer per la independència, que va comptar amb el suport de diversos partits polítics i entitats de la ciutat. L'organització havia demanat als assistents que hi portessin estelades i la crida va ser àmpliament seguida.
A l'acte hi van prendre part representants de la CUP, d'Esquerra i de Junts per Balaguer, entre d'altres. El programa va incloure la lectura del manifest de l'Assemblea Nacional Catalana, que va anar a càrrec de l'escriptor David Marín, i el cant dels segadors. El manifest de l'ANC per aquesta diada, sota el lema Tenim més motius que mai, independència, denuncia l'espoli fiscal i les limitacions que pateix Catalunya, reclama una defensa ferma de la llengua i critica la via de la negociació amb l'Estat, que considera estèril. L'entitat afirma que la situació actual fa més necessària que mai la independència i fa una crida a la mobilització ciutadana, la desobediència civil i l'acció política per avançar cap a la sobirania. No és el primer cop que algunes entitats i partits organitzen un acte diferenciat als oficials a la paeria. Ja l'any passat, formacions com la CUP, Esquerra i Junts per Balaguer, així com entitats locals, com ara el Casal Pere III, la Colla Bastonera, l'ANC de Balaguer, Balaguer per la Independència i el Comitè per la Defensa de la República, van optar per no participar en l'ofrena floral institucional al Monument de l'Escull. En el seu lloc, van impulsar un acte alternatiu a la muralla, amb la lectura també del manifest. En aquella ocasió, els organitzadors ja van expressar que, tot i reconèixer la importància de la llengua catalana, la diada és molt més. Una jornada de reivindicació pels drets i llibertats del poble català i un homenatge als qui van perdre la vida defensant el país fa més de 3 segles.
I finalment, dins d'aquest bloc, i pel que fa a actes institucionals, el Consell Comarcal de Noguera, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió, van organitzar conjuntament l'acte institucional comarcal per commemorar l'11 de setembre. L'acte va tenir lloc ahir dijous al vespre al carrer de les Escoles de la Sentiu i va servir també per commemorar el 300 aniversari del Tractat de Viena i l'exili català austricista, així com el 100 aniversari del retorn de Marcel·lí Verger i Palou a la Sentiu de Sió. La commemoració, que va comptar amb diverses actualitats de la comarca, es va iniciar amb la Isada de la Senyera i, un cop fets els diferents parlaments, el grup musical Six va posar la part musical. Aquest ha estat el segon any que el Consell Comarcal de Noguera ha commemorat l'11 de setembre amb un acte institucional a la comarca. L'any passat va estar Castelló de Farfanya qui va acollir aquest primer acte. Anem a comarca per parlar que l'Ajuntament d'Os de Balaguer té en marxa un projecte per climatitzar els pavellons de gerb i Os de Balaguer, així com la sala de ball del municipi, que esdevindran refugis climàtics. La iniciativa compta amb una intervenció global de prop de 300.000 euros, finançada en un 90% a través d'una subvenció al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, mentre que el 10% restant serà assumit amb recursos propis del consistori.
Segons ha explicat l'alcaldessa Estefania Rufac a Ràdio Balaguer, l'objectiu del projecte és dotar els dos nuclis de població de refugis climàtics, aprofitant l'oportunitat de la subvenció. Rufac ha detallat que les obres de climatització de la sala del ball ja s'han enllestit, un espai, diu, molt utilitzat tant per la residència d'avis com pels veïns del poble, que ara disposen d'un confort tèrmic adequat gràcies a la instal·lació d'aparells tipus Split.
Estem fent diferents refugis climàtics tant al poble d'Os com al poble de Gerb. De fet, al poble d'Os ja tenim la sala del ball climatitzada, que és una sala que a més a més hi ha la residència d'avis i que doncs, servirà per això, no? Perquè tant a l'estiu com a l'hivern doncs, hi hagi una bona climatització perquè hi puguin estar els avis o la gent del poble. La sala del ball ja està feta, és més petiteta i ja la vam poder fer ara abans de l'estiu. Al final hem ficat uns plics d'aquests d'aire condicionat i aire calent, no?
Pel que fa als pavellons, tant el de Ger com el d'Os de Balaguer fins ara no disposaven de cap sistema de climatització, fet que havia estat una demanda recurrent de la ciutadania. L'actuació permetrà instal·lar sistemes d'aerotèrmia per conductes amb màquines exteriors i un disseny pensat per optimitzar el consum i garantir el benestar en totes les èpoques de l'any.
Properament ja comencem amb les obres dels pavellons, tant el pavelló de Ger com el d'Os, que també climatitzarem per a fer aquests refugis climàtics per a les altes i baixes temperatures. No en tenien cap i era també una demanda, però degut a doncs, aquesta línia de subvenció que s'ha donat per a fer refugis climàtics, els podrem fer ara, aquesta tardor.
El pressupost de contracte per la climatització del pavelló 2 de Balaguer ascendeix a 78.738 euros, mentre que el del pavelló de Gerb és de 101.070 euros. El valor estimat del conjunt del contracte supera els 148.000 euros, sense comptar l'IVA. El projecte inclou també l'adaptació de la instal·lació elèctrica amb circuits independents per als equips, la distribució de l'aire mitjançant conductes helicoidals i l'aïllament segons la normativa vigent. Amb aquesta actuació, el municipi doncs, fa un pas endavant en la creació d'espais segurs i confortables davant d'episodis de calor i fred extrems, reforçant així la resiliència climàtica i la qualitat de vida de tots els seus veïns.
I en l'àmbit agrari parlem que els regants del Canal d'Urgell han iniciat aquesta setmana les assemblees territorials per valorar el projecte de modernització pactat pels governs català i espanyol amb la direcció del canal. Dimarts, Miralcamp va acollir la primera reunió amb les col·lectivitats 10 i 13, que va aplegar nombrosos regants del Canal d'Urgell i va omplir la sala polivalent del municipi. Les trobades es repetiran arreu del territori fins a arribar a l'Assemblea General prevista a l'octubre a Mollerussa, on els 135 síndics decidiran el sentit del seu vot. El projecte preveu una inversió de més de 1.000 milions d'euros per modernitzar 75.000 hectàrees, amb la construcció de 44 bases, 20 estacions de bombament i més de 4.000 quilòmetres de canonades. El finançament es reparteix en un 70% a càrrec de les administracions i un 30% pels regants, amb una despesa de 2.311 euros per hectàrea que es podrà pagar a terminis de fins a 30 anys.
Aquest punt econòmic genera dubtes i algunes reticències. Antonio Pinyol, pagès de Belllloc d'Urgell, veu la modernització com una bona oportunitat, però adverteix que el finançament pot resultar inviable per molts propietaris, sobretot els que no tenen relleu generacional i haurien d'hipotecar les finques durant dècades.
El projecte, en principi, està bé. La modernització crec que tots hi estem d'acord. L'únic problema és el finançament, és com si finanço. Nosaltres, jo personalment, el que veig més problema és en el moblament de les finques. Que si gent com jo, que tenim 60 anys, hem d'accedir amb un crèdit de 30 anys per pagar l'amoblament, és complicat. En canvi, si l'amoblament no fes a Casa Canal i fes amb un rebut com és de l'aigua o de la contribució, jo crec que tots ho veuríem més bé que el gravant fos a la finca i no a la persona. Aquest és l'únic dubte que tingueu de més. Perfecte.
També s'han posat sobre la taula altres qüestions que van més enllà del cost. Jaume Parera, president de la col·lectivitat 13, creu que la proposta és acceptable però insuficient, ja que no resol aspectes com ara la dotació d'aigua futura, la gestió de l'estalvi que es generi o la relació amb el canal Segarra-Garrigues.
Creiem que com a proposta de modernització li falta atacar i parlar de molts punts que al nostre punt de vista són tan o més importants que el punt econòmic, no? I aquí doncs, estaríem parlant de dotacions d'aigua, de com utilitzarem l'estalvi d'aigua que tindrem, com el gestionarem perquè el volem gestionar nosaltres, parlem del tema de la interconnexió i de la possibilitat de que hi hagi d'haver una fusió amb el Segarra-Garrigues, que és una possibilitat real si s'aprova aquesta proposta. Hem de parlar de les ajudes al mobiliari que no existiran quan tenim una realitat d'un canal d'Urgell perquè més o menys, perquè això ho he mirat avui a l'oficina de transparència de la Generalitat, aquest canal té aproximadament 50.000 hectàrees que no són gestionades per pagesos professionals, perquè només hi ha un 25-30% de les dunes professionals al territori. Llavors, clar, si tota aquesta gent no tenen ajudes, tindran molta dificultat en poder assumir el cost que tindrà aquesta modernització i pràcticament hipotecarem les seves finques a 30 anys.
Un dels punts més sensibles és precisament la possibilitat de compartir infraestructures amb el Segarra-Garrigues, fet que permetria estalviar noves obres però que implicaria assumir part dels costos d'aquesta altra infraestructura. Parera també advertia que unes 50.000 hectàrees del canal no estan en mans de pagesos professionals, fet que pot dificultar encara més l'assumpció dels costos. El calendari previst és de 15 anys per completar les obres, amb l'objectiu de substituir progressivament el rec a manta pel rec pressuritzat i garantir una gestió més eficient de l'aigua.
I abans del bloc cultural i del repàs de l'agenda de Balaguer Comarca pel cap de setmana i la secció esportiva, us parlem que la Universitat de Lleida ha fet un pas endavant en la transformació digital dels seus serveis amb la posada en funcionament de l'IPEF, un assistent virtual basat en la intel·ligència artificial dissenyat específicament per atendre les necessitats de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. El projecte és fruit de la col·laboració entre la pròpia facultat i l'empresa tecnològica balaguerina ComsOnline, que ha desenvolupat l'aplicatiu necessari per entrenar i desplegar el model DIA. L'objectiu principal d'aquest nou recurs és millorar l'atenció a l'alumnat i al personal. L'IFEF ha estat entrenat amb informació específica de la facultat, de manera que és capaç de respondre consultes sobre tràmits acadèmics, terminis, normativa i altres qüestions habituals. A més, el sistema no només actua com a punt d'informació, sinó que també es connecta amb diversos operadors de secretaria per donar suport en les seves tasques quotidianes, alleujament de la càrrega administrativa i permetent una resposta més ràpida i eficient.
Segons fonts de la facultat, l'assistent virtual representa una eina potent i innovadora per facilitar la comunicació i agilitzar els processos interns. Entre les seues funcions destaca la possibilitat d'enviar notificacions automatitzades a l'alumnat recordant terminis de matrícula, dates d'examen o publicació de notes i altres informacions rellevants per al desenvolupament de la vida acadèmica. El desenvolupament d'IFEPS no només ha suposat la creació d'un model lingüístic adaptat a les necessitats de la facultat, sinó també la implementació d'una plataforma que permet entrenar-lo i actualitzar-lo constantment. Aquesta característica garanteix que l'assistent virtual evolucioni amb els canvis normatius i acadèmics, així com les necessitats dels usuaris. ComsOnline, l'empresa balaguerina especialitzada en solucions digitals, ha tingut un paper clau en aquest projecte, aportant-hi la seva experiència en tecnologia i desenvolupament d'aplicacions. Han creat un entorn específic que permet entrenar el model de manera segura i controlada, assegurant que la informació gestionada per l'assistent sigui sempre actual i fiable, expliquen representants de l'empresa. Per la Universitat de Lleida, la posada en marxa de l'IFEPS s'emmarca dins una estratègia més àmplia de transformació digital i modernització dels serveis universitaris. La facultat considera que aquest tipus de tecnologia pot incrementar la satisfacció de l'alumnat i millorar l'eficiència del personal administratiu, creant un entorn més dinàmic i proactiu. IFEPS es troba ja plenament operatiu i accessible per a tota la comunitat acadèmica de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Els estudiants poden adreçar-se a l'assistent a través dels canals habilitats per la facultat i els operadors de secretaria disposen d'una interfície adaptada per aprofitar les seues funcionalitats internes. Aquest llançament marca un punt d'inflexió en la gestió universitària, demostrant com la intel·ligència artificial pot ser una aliada clau per respondre a les demandes creixents d'informació i gestió dins del sistema universitari. La UDL, amb la col·laboració de ComsOnline, es consolida, doncs, amb una de les institucions innovadores i compromeses amb l'excel·lència en els seus serveis.
I amb aquest darrer punt us deixem ara sí amb el repàs de l'agenda de Balaguer Comarca pel cap de setmana. Aquest dissabte a 8:45 es farà al Teatre Municipal de Balaguer l'espectacle d'humor Que no nos frunjan la fiesta. Es tracta d'un show d'humor familiar del monologuista David Guapo, on ell comparteix la seva visió peculiar sobre la família, les relacions de parella i la tecnologia, entre altres temes. Mitjançant música, improvisació i humor, l'espectacle combina elements de monòleg i diàleg hilarant amb el públic. Més que un simple monòleg, és una experiència interactiva que inclou reflexions divertides que perduren en la vida quotidiana. En resum, Que no nos frunjan la fiesta és un espectacle de comèdia en viu on David Guapo, un humorista multidisciplinar, ofereix la millor versió d'acting, improvisació i música combinats amb humor, ironia i desenvoltura.
I una activitat turística que es pot fer encara aquests dies a Balaguer és els tallers que ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza activitats a la iniciació a la recerca d'or. Una activitat que té una durada aproximada d'una hora i que consta d'una visita guiada per l'espai expositiu on es coneix la història de l'explotació de l'or al riu Segre i seguidament es fa un taller de recerca artesanal d'aquest preuat metall a la zona del safareig, adreçada a tot tipus de públic i es fa de dimarts a diumenge d'11 a 1. Les reserves es poden fer a la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
També es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer, fer un recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el Castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers el segon diumenge de cada mes. També visitar l'església de Santa Maria, on el darrer diumenge de cada mes es fan visites guiades dins del mar de l'activitat Fars de Ponent. I el primer diumenge de cada mes us recordem que es fan visites guiades gratuïtes a l'església de les Franqueses.
I el Museu de la Noguera acull l'exposició Josep Bonet en La desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet, en la qual es convida a l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que es presenta com una oportunitat per redescobrir Benet.
I una altra exposició la que es pot visitar a la sala d'exposicions Estudi 76, ubicada a la Casa de la Paeria, que acull l'exposició Moments de Paco la Casa. La mostra es podrà visitar fins al dia 28 de setembre. Moment recull una selecció de retrats, la gran passió de l'autor, que en aquesta ocasió se centra en la figura femenina. Les models són no professionals i l'objectiu és exaltar la bellesa sense límits d'edat, condició o activitat. La major part de les fotografies són en blanc i negre, un recurs amb què la casa vol apel·lar a la mirada i la imaginació personal de cada espectador. Fotògraf amb una llarga trajectòria, Paco la Casa es dedica a la fotografia des de l'any 1971. L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre, i dissabtes i diumenges i festius en horari de matí i tarda.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Expediente Warren, El último rito i també Llegir Lolita a Teherán.
¿Y cuándo empezó?
En la confirmación de Heather.
El 7 de
septiembre. Hay algo en el desván. Hay una presencia maligna que he sentido antes. Lo que hay en su casa es un demonio.
A Expediente Warren, El último rito, ens expliquen que després de la seva retirada, els investigadors paranormals Ed i Lorraine es veuen arrossegats de nou al món de l'horror en un cas que supera qualsevol altra experiència anterior. La família Smurl, recentment traslladada a una nova llar, comença a patir una sèrie de fenòmens terrorífics, sorolls inexplicables, olors infernals, ombres asfixiants i una presència demoníaca d'una força desconeguda. Quan la por i el caos posen en risc el lligam familiar, els Warren investiguen per desvetllar la veritat que s'amaga dins dels murs d'aquella casa.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Los libros como este pueden ser un crimen contra la verdad.
Azar, piensa que ya lo saben todas, que está prohibido y que es peligroso.
A Llegir Lolita a Teherán ens transporten fins a Teherán, on cada dijous al matí durant 2 anys l'Azar Nafisi, una valenta i brillant professora iraniana, reuneix d'amagat al saló de casa seva 7 de les seves alumnes més destacades per llegir llibres prohibits. A mesura que les joves es van expressant a través dels llibres, descobreixen com les seues pròpies vides es transformen i es barregen amb les històries de les obres que les captiven. Unes pel·lícules que es poden veure els dies 13 i 14 i Llegir Lolita a Teherán també el dilluns dia 15, dia de l'espectador. Trobareu més informació, els horaris i la venda d'entrades al web circusa.com.
Iniciem el repàs a comarca parlant que el Festival de l'Aiguabarreig celebra la seva segona edició aquest divendres i dissabte als Espais Naturals de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai. La programació començarà el divendres a partir de les 8 del vespre amb el concert del grup de referència al camp de futbol de Camarasa. El dissabte tindrà lloc un vermut musical a l'Espai Natural Protegit Maria Rubis de Camarasa i actuaran Elna Quartet amb la cantautora Elna a les 12 i el cantautor Joan Blau a 2:15. La cloenda tindrà lloc a la tarda a la llera de Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, amb el despreix musical a càrrec de la banda Marc Bosque. Serà a partir de les 7 i el DJ Tropical Mystic a partir de 8:45.
Aquest dissabte la plaça de la Ràpida es convertirà en escenari d'una proposta teatral per a tots els públics. A partir de les 6 de la tarda, Festuc Teatre hi presentarà Jo Tarzan, un espectacle familiar a l'aire lliure que es podrà veure de manera gratuïta gràcies a l'organització de l'Associació Cultural La Ràpida.
L'obra, que ha estat guardonada amb diversos premis, explica la història d'una nena que queda orfena a la selva i és adoptada per una família de goril·les. A partir d'aquí, la protagonista haurà d'aprendre a sobreviure en un entorn salvatge i afrontar emocions universals, com ara sentir-se diferent, voler encaixar o trobar el lloc propi al món. Antitella és una escenografia cuidada i una banda sonora plena de màgia. Jo Tarzan combina diversió i sensibilitat, tot connectant amb el públic amb el seu instint més salvatge i animal. La companyia recupera d'aquesta manera el clàssic literari d'Edgar Rice, oferint una lectura actual, plena de matisos i adaptada a totes les edats.
El Parc Astronòmic del Montsec continua amb el cicle Música sota les estrelles, que enguany celebra la seva 15a edició. L'iniciativa combina les visites nocturnes a les instal·lacions de l'Astronòmic amb concerts d'artistes catalans, oferint una experiència que coneix cultura, ciència en un entorn privilegiat. El pròxim concert tindrà lloc aquest dissabte amb Manu Guix, intèrpret i compositor català amb una llarga trajectòria com a autor, director musical i rostre conegut també per les seves aparicions televisives. A l'escenari del Montsec oferirà una proposta acústica que repassa tota la seva discografia, amb especial atenció al seu darrer treball, Moments, i a les creacions més recents. L'artista també revisitarà clàssics de tots els temps en un format on el públic té la possibilitat d'escollir part del repertori, fent que cada sessió sigui única. L'actuació compta amb dues sessions, una a les 8 i l'altra a les 9, i les entrades es poden adquirir a través del web parcastronomic.cat.
I Térmens enceta la seva festa major amb un programa que omple pràcticament tot el mes de setembre d'activitats variades i per a totes les edats. Els primers actes destacats han estat la presentació del llibre La Ditada amb la seva autora, el dimecres, i també la celebració de la Diada de l'11 de setembre. Divendres és el torn del gruix central ja de la festa, amb el repic de campanes, la missa solemne presidida pel bisbe d'Urgell, el vermut musical i l'esperat espectacle Scala Nifi, que enguany torna a omplir el pavelló amb música i ambient festiu, seguit d'una sessió de DJs. La programació de dissabte està marcada pels inflables i activitats infantils a les piscines, la tarda familiar amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens i al vespre el sopar popular i el concert d'Arribar i ploure. La nit continuarà amb el grup de versions La Divan i els DJs Matt Lassong i Eric Mas. Diumenge, al migdia, serà el torn del Mag Jan, el partit amistós de futbol, i a partir de les 7 de la tarda el concert i ball amb la principal de la Bisbal, com a cloenda, els focs artificial, a càrrec dels Diables els Follets. La festa major és aquest cap de setmana, però continuarà encara amb actes posteriors, com la segona trobada gegantera el dissabte 20, la trobada de plaques de cava, la fira d'artesans i l'exhibició de vehicles clàssics el diumenge 21, i la representació de l'obra teatral a l'agost, a càrrec de la companyia L'Agropecuària, el dia 28 de setembre.
I Bellcaire d'Urgell també celebra la seva festa major fins al 15 de setembre. Aquest divendres se celebrarà la cursa de la Tartana, la inauguració d'una mostra d'antiguitats i un tast de vins amb producte local, a més de la primera nit jove amb diferents DJs. Dissabte al matí se celebrarà el torneig local d'escacs i a la tarda activitats infantils i un vespreig amb música i food trucks. El vespre serà l'hora de sopar de cassoles al poliesportiu i a la matinada la festa continuarà amb concerts i una nova sessió jove. Ja diumenge tindrà lloc la missa solemne a l'església parroquial amb la participació del bisbe d'Urgell i diverses corals de la comarca. La jornada inclourà també el vermut musical, un partit de futbol amistós, el concert i ball amb l'orquestra Niu Marabú i el castell de focs de la nit. La promoció es tancarà el dilluns amb la caminada popular i esmorzar de la penya Barça i un parc infantil d'unflables al poliesportiu.
Pons ja es troba immers en els actes de la festa major que s'allargaran fins diumenge amb una programació variada. Dijous al matí és el dia de la trobada de puntaires, amb les cites consolidades dins del calendari festiu, i també el divendres a la tarda hi ha el parc infantil. El divendres a la nit, a partir de 12:45 de la matinada, el pavelló acull el concert de la Pro Levant, seguit de les sessions dels DJs Moncho i Sol Tresca. Dissabte a la tarda el jovent serà protagonista amb una gincama popular i al vespre a la plaça Planella es convertirà en punt de trobada amb el sopar popular i la festa, que continuarà ja entrada a la mitjanit amb la nit jove, comptant amb la presència del grup La Cosa Nostra i els DJs Miquel González i Toni Oliver. El diumenge és la jornada central de la festa. Comença a les 11 del matí amb la cercavila, que dona pas a la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega. A la mateixa hora també hi ha la volada d'avions, drons i helicòpters d'aeromodelisme, una activitat que cada any reuneix nombrosos aficionats. La festa major es tancarà diumenge a les 6 de la tarda amb el concert i ball fi de festa a càrrec de l'orquestra Aquarium.
I Vilanova de Meià també es prepara per viure 4 dies intensos de festa major, del 12 al 15 de setembre, amb una programació que combina tradició, activitats familiars i molta música. Els actes comencen aquest divendres amb el repic de campanes al migdia i a la nit les habaneres del grup Boira a la plaça de l'Església, amb la tradicional cremada de ron i pastes. La primera nit jove omplirà el pavelló poliesportiu amb els concerts de Parsimonians i el DJ Bacardit fins a la matinada. Ja dissabte serà un dels dies més complerts. Al migdia hi haurà missa solemne i sardanes amb la Cobla Lluïssos, i a la tarda un recorregut de correbars pels principals locals del poble, seguit de l'espectacle infantil a tota màquina de la companyia La Bicicleta, i una xocolatada popular. A la nit, el sopar de Germanó al Pavelló donarà pas al ball amb el trio Glacé i una nit jove amb Pepperland i l'actuació de Caipirinhas i DJ Local. La programació continuarà diumenge amb un ball de tarda llarg a càrrec de Sintonia Group, mentre que el dilluns es clourà la festa amb una sessió de ball amb duos de la banda a la plaça Major. Durant la mitja part, la penya barcelonista de Vilanova i Vall de Meià oferirà una xocolatada a tots els assistents.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu de l'informatiu d'aquest divendres parlant de futbol. El Balaguer ja està a punt per la final de la Copa Lleida, que l'enfrontarà contra el Balàfia, un equip que aquesta temporada militarà al grup 5 de segona catalana i que amb la seva primera participació en aquest torneig amateur ha estat capaç de plantar-se a la final. Per arribar fins aquí, els de la capital del Segrià van ser capaços d'imposar-se als quarts de final per 3-2 a l'Artesa de Segre i de guanyar per 1-0 a l'Atlètic Alpicat, dos conjunts que actualment es troben a segona i a primera catalana respectivament. En canvi, el camí que han recorregut els balaguerins per arribar a la final va ser derrotant als quarts de final el Club Futbol Borges Blanques als penals per 2-3, després d'empatar 2 en el temps reglamentari, i a les semifinals guanyant per 1-2 al Juneda. Cal tenir en compte la bona dinàmica de resultats que el conjunt roig ha tingut al llarg de tota la temporada, on han guanyat els altres amistosos que han disputat, imposant-se a l'Almacelles, al Vallfogona, al Golmes i al Linyola, i que fa que l'inici d'aquesta temporada sigui il·lusionant pels de la Noguera. L'entrenador del primer equip del Club Futbol Balaguer, José T. Tomás, ha parlat pels micròfons de Ràdio Balaguer i ha explicat que l'equip arribarà en preprocés de creixement i treball.
Bueno, pues el equipo llegará pues en la línea que estamos haciendo esta temporada o la pretemporada. Pues bueno, llegará en proceso de crecimiento, en proceso de trabajo, en proceso de adquirir conceptos y sobre todo pues ritmo de competición.
Per aquest partit, l'experimentat entrenador no podrà comptar amb Mario Moriano, el porter del Club Futbol Balaguer, que va veure la targeta vermella just al final del partit davant el Juneda, i és la baixa destacada del conjunt roig que tampoc podrà comptar amb Adrián Espinar. Tot i ser d'una categoria més baixa, Tomàs no se'n refia del Balàfia i creu que la final estarà molt ajustada i considera el conjunt de la capital del Segrià un equip dinàmic i que sap córrer molt bé els espais.
El Balafia, pues seguro que va a ser un equipo muy difícil, donde van a tener una gran ilusión, es su primera participación en esta competición, se han clasificado para final, son gente pues muy dinámica, como ya lo hemos visto en Segunda Catalana otros años, que es muy difícil ganarles, que tienen mucho ritmo, corren muy bien a los espacios, acumulan mucha gente en ataque y eso pues a veces te hace difícil el poder defenderles, y seguro que va a ser un partido complicado. Yo creo que bonito, porque el Balafia propone juego, es atrevido y es generoso.
La final es jugarà aquest diumenge a partir d'un quart d'una de la tarda al camp de futbol Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera. Deixem el futbol i anem a parlar de cursa popular, perquè ahir al matí el poble de Térmens va acollir la 39a edició de la cursa de Diada, que era puntuable per la Lliga Ponent 2025 i que va congregar al voltant de 600 participants entre totes les modalitats, unes xifres de rècord que fan que aquesta cursa estigui més viu que mai. Una edició on l'organització va voler fer una defensa de la llengua catalana. Els participants van mostrar el lema principal de l'esdeveniment esportiu en les seves samarretes, el català fes-lo córrer. A més, cada corredor va poder triar la seva paraula preferida en català per lluir-la al dorsal, al costat del número i del seu nom corresponent. En la cursa de 10 quilòmetres de distància, Roc Bellostas va ser el guanyador de la prova en categoria masculina amb un temps de 31 minuts i 46 segons, seguit de Pau Aiguader i de Muhammad Lamin Bach, segon i tercer respectivament. En la categoria femenina, Argentina Oria va batre el rècord de la cursa amb un temps de 36 minuts i 45 segons, seguit de Núria Tillo i Emma Carreras, que van completar el podi femení. En la modalitat Equiden, la parella conformada per l'Oriol i l'Edgar van ser els més ràpids a la cursa per parelles amb un temps de 35 minuts i 9 segons, seguits per Víctor Cuenca i Josep Forcada, i César i Pere, que van ser els segons i tercers classificats. En el Campionat de Catalunya de Policies i Bombers se'l van adjudicar Xavier Sauquillo i Raqui Garçavall. Les curses infantils, on hi va haver diversió i somriures entre els més petits, i l'entrega de premis van posar la cireta del pastís a una 39a edició que ja mira en direcció cap a la 40a edició, una edició especial que arribarà a l'imminent d'un esdeveniment que fa esport i ciutadania. I abans de finalitzar el bloc esportiu, explicar-vos que aquest dissabte 13 de setembre se celebrarà el 7è Memorial Josep Farnell, que estarà organitzat per l'Escola Futbol Sala Balaguer, una edició en què hi participaran els equips formatius del Balaguer, el Futsal a Macelles, els Maristes de Lleida, el Ponent Futsal, l'Escola Futbol Sala Cervera, el Club Futbol Sala Tàrrega, el Club Futbol Sala Agramunt, el Futbol Sala Solsona, el Futbol Sala Trem i l'Escola Futbol Sala Vilanova del Camí. Els partits es duran a terme al pavelló 1 d'octubre, al pavelló polivalent Impaxa i també a les localitats de Gerb, Os de Balaguer i la Ràpita, i que serviran de preparació per als equips formatius de l'escola de cara a una temporada que serà exigent.
I arribem al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, però, fem, com és habitual, una repassada als principals titulars de la premsa escrita.
El diari Segre destaca avui, amb titular en portada, Huracà Sonora Fira Tàrrega. Parla de l'espectacle itinerani de gran format que va convertir ahir a la capital de l'Urgell en una immensa partitura. Pel que fa a la política, parla de la Diada, de la defensa del català, amb una fotografia d'un dels moments de l'ofrena floral de les autoritats a la Seu Vella de Lleida. També té espai per als successos, explicant que un tribunal allibera el metge acusat de pedofília. L'Audiència de Lleida diu ha dictat la posada en llibertat provisional d'aquest metge lleidatà detingut el passat mes de febrer, acusat de tinença de pornografia infantil, tot i que li prohibeix atendre a menors d'edat a l'espera del judici. I en sanitat parla d'esperes de 412 dies de mitjana per operar-se d'una hèrnia discal a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El diari La Mañana destaca avui en portada, posa per davant de tot la notícia de la Diada. Parla de dempeus pel català. La defensa de la llengua arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya marca una Diada on la ANC i Òmnium insten a desobeir aquesta sentència. També parla de la tensió entre la CUP i Aliança Catalana al Roser de Lleida. En cultura, parla de Fira Tàrrega, de la Fira del Teatre de Tàrrega, que aixeca el teló amb la seva 45a edició, amb una celebració i d'un espectacle de gran format on van participar fins a 300 voluntaris. I en clau de la comarca de la Noguera, recorda que es reformarà el casal de Sant Llorenç de Montgai. I finalment, al punt avui, en el nostre repàs, expliquem que a tota portada ha posat una fotografia de la manifestació que es va produir ahir a la tarda a Barcelona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El titular és Reafirmació. L'independentisme, diu, se sobreposa al desencís i la pluja per mostrar que està ben latent en una diada marcada per la defensa de la llengua i les crides a desobeir els jutges pel català.
I fins aquí aquesta edició de l'informatiu. Desitjar-vos que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana.